I una setmana més encetem de cine amb Antonio Barrero, programa de Roda de Barà Ràdio per la xarxa de ràdios locals de Catalunya. Antonio, benvingut.
Hola.
Doncs avui tenim moltes ganes de començar aquest espai perquè és un programa especial.
Sí, sí, em fa molta il·lusió avui.
A mi també, vinga, explica'ns.
Doncs mira, com sabeu, el nostre espai setmanal es diu de cine i habitualment us parlo de cinema des de diferents punts de vista i perspectives. I és que, en el fons, el que estic fent és reivindicant el cinema a la gran pantalla. Ja ho saps que sóc un gran defensor de veure el cinema a la pantalla gran. Però és evident que, actualment, el cinema es pot gaudir des de moltes altres pantalles, grans i petites, i, a més, fer-ho combinant el visionat amb altres accions i interaccions puntuals, que no sempre estan lligades al que estàs veient a la pantalla. És evident que les plataformes digitals són un recurs únic que ha generat nous i diferents públics i ha fet entrar el cinema i les sèries a les llars. Avui, per tant, el programa va de sèries. I és que us vull parlar d'una sèrie que és de cine i que té molts ingredients per convertir-se en tot un èxit. Divendres 17 de novembre s'acaba d'estrenar a la plataforma HBO Max Les vides del Fèlix, una sèrie de 7 capítols creada, dirigida i interpretada per Fèlix Colomer, un dels documentalistes i creador audiovisual més jove, desvergonyit i arriscat del nostre país. Fa uns dies vaig veure la preestrena dels 2 primers capítols al Festival Serializados de Barcelona i vaig flipar literalment i no m'havia fumat res.
Ah, t'anava a preguntar,
Però qui és el Fèlix Colomer Vallès? I qui és perquè tingui una sèrie de la seva vida o millor de les seves vides? Doncs mireu, als seus 30 anys el Fèlix ha estat documentalista. Ha dirigit documentals com Sasha, Shootball, Fugir. Ha dirigit pel·lícules porno, es va fer viral Jaume I el Conqueridor. Ha estat cantant de trap, amb peces com Una de cada tres, Frida i Xabela. Ha estat manifestant reivindicatiu, vagà radical, jugador d'escacs, alumne i professor de l'escac i, sobretot, relator de la seva pròpia vida. És la segona sèrie documental que fa per a HBO Max després de l'aclamada Vitals, on seguia l'esclat de la Covid-19 des de l'interior de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Les vides del Fèlix és una producció de minoria absoluta i és un relat que funciona gairebé com una carta al seu fill Riu, en la que el Fèlix, en primera persona, explica i mostra les seves múltiples obsessions, professions i hobbies. I de què conec jo a Fèlix Colomer? Doncs perquè l'any 2017, amb 23 anys ell, va presentar al FICAT el seu primer documental, Sasha, fruit del seu treball de final de carrera i el jurat integrat en aquells moments per Montserrat Carulla, Joan Reig, Carles Torres, Ivana Miño, Marcel Barrena, Míriam Porter i Paco Escribano, poca broma de jurat, doncs aquell jurat va aplaudir a rabiar la peça i li va atorgar per unanimitat el premi al millor documental d'aquella desena edició. I és quan jo, que llavors era el director del FICAT, conec aquell marrec sabadellenc, intrèpid i, a més, el productor Paco Escribano, responsable de minoria absoluta, es queda amb el seu nom. L'any següent, el 2018, hi torna amb Shootball i s'endú una menció especial del jurat i el Premi de la Crítica. I des de llavors, cada any ens ha fet arribar les seves noves propostes, diferents en format i en contingut, de manera que la relació professional i d'amistat amb ell ha quedat segellada i es mantindrà, crec, en el temps. Tenim a l'altre costat de la línia telefònica el Fèlix, en directe, perquè qui millor que ell per explicar-nos de primera mà què són les vides del Fèlix? Per què ha creat aquesta sèrie tan friqui, tan única i tan desacomplexada? Però abans d'escoltar-lo, us deixem anar al tràiler de la sèrie que, com he dit a l'inici, ja es pot veure a la plataforma HBO Max.
Em dic Fèlix, tinc 29 anys i sóc un friqui que ha estat jugador d'escacs, àrbitre de futbol, director de cine porno, cantant de trap, un vegetarià molt agressiu i he corregut en els Sanfermines i també davant de la policia. Fins fa poc era un noi sense obligacions que podia fer sempre el que volia. Però tot va canviar quan vas néixer tu, Riu.
Bueno, com obre els ulls, Estic superobert, ara.
Em vas convertir en pare. Des de llavors em pregunto si les vides que he viscut són un bon o un mal exemple per a tu.
Tell me why!
i per això m'he retrobat durant un any amb tota mena de friquis entranyables que formen part d'aquests mons tan estranys. Explicar-te les meves vides m'ha servit per retrobar-me amb un policia amb qui vaig anar a judici.
Para mí fue... ¡Panga!
Conèixer persones com el tio amb el penis més gran del món. Recordar com eren les meves ganes de guanyar els escacs.
¿Cuándo nos enterarás? Yo quiero gambito de rey.
Indignar-me amb les pallisses que han rebut els àrbitres.
Patearon mi cabeza como si fuera una pelota de fútbol.
I enfrontar tota mena de traumes personals.
Que hem decidit amb la Valeria deixar la relació.
Però sobretot m'hi he adonat que ets tu qui m'ha ensenyat a apreciar totes les vides que he viscut i totes les vides que encara em queden per viure.
Bon dia, amic.
Hola, bon dia, Antonio, i moltes gràcies per el que has dit, m'ha emocionat molt.
Jo, nosaltres estem encara més emocionats de tenir-te aquí i, a més, agrair-te molt que ens dediquis aquesta estona. Doncs bé, tu mateix, què són les vides del Fèlix?
Doncs les vides del Fèlix és un homenatge, són moltes coses alhora, intentaré, són moltes capes, intentaré dir-ho d'una forma breu. Primer és una carta dirigida al meu fill, un regal cap al riu, perquè sàpiga qui és el seu pare, per una banda, i per jo plantejar-me també si m'agradaria que ell repetís alguna d'aquestes vides. Després és un homenatge al friquisme, als personatges més friquis de la societat i als mons més friquis dels quals en formen part, com els escacs, l'àrbit o el porno. Després també ha acabat sent, per mi, una teràpia, perquè porto un any superant traumes complexes, temes tabús familiars, arrel de fer aquesta sèrie. I encara segur que em deixo alguna cosa més, però per a mi són totes aquestes coses juntes i per això doncs, estic tan emocionat amb l'estrena de la sèrie.
Molt bé. I com sorgeix la idea? És a dir, on està el nucli, l'inici? A part, quant temps has dedicat a treballar en aquest projecte?
Sí, doncs l'inici surt, a més és molt bo que hagis fet la introducció amb el Paco Escribano, productor i jefe de Minoria Absoluta, perquè sorgeix arrel de fer Vitals, el meu anterior documental sobre el Covid en el Taulí, també per HBO. Anem a dinar un dia i el Paco em diu, m'agradaria fer alguna cosa amb tu, hem de fer alguna cosa junts, i de cop tenim un referent que als dos ens agrada molt, que és la sèrie How to with John Wilson, que és una sèrie d'HBO d'un tio que va sol amb la càmera amb retratant situacions absurdes, surrealistes, personatges friquis per Nova York, i arrel d'això li començo a explicar les coses que he fet jo i, ostres, si tu ja ets una mica John Wilson i, a més, tu en formes part i podries parlar de totes aquestes coses, no? I ens vam anar enxitxant i vam decidir fer un capítol pilot, que va ser el capítol dels escacs, que el vam produir amb la Minoria Absoluta, sense saber si ningú mai ens ho compraria, perquè el que teníem clar és que si algú comprava això havia de ser veient-ho, perquè explicar és molt difícil, ho intento ara fer les entrevistes, però costa molt i s'ha de veure. I així va ser com li vam ensenyar HBO. HBO es va enamorar de la idea i ja ens va financiar doncs, fer la resta dels 6 capítols i hem estat més o menys un any fent-ho, un any i pico. O sigui, el capítol pilot sí que va ser fa 2 anys. De fet, al principi de la sèrie jo deia tinc 27 anys i ara n'acabo de complir 30, inclús el tràiler ja queda antiquat. Des que va començar realment han passat 2 anys i mig, però el procés ha sigut de gravació un any i mig any més de muntatge.
Déu-n'hi-do. Dius que és, entre altres coses, un homenatge al friquisme. Tu ets una persona friqui, a més et defineixes així. Explica'm què vol dir això de ser friqui, perquè clar, jo tinc una edat i a mi això em costa d'entendre.
Sí, tampoc és tan... O sigui, me n'adono últimament que tampoc és tan especial ser friqui. Ser friqui seria, doncs, fer coses que la majoria de gent no fa, no? Hi hauria la categoria persona normal, si és que això vol dir alguna cosa, i després friqui, és a dir, algú que s'obsessiona amb coses. Jo tots aquests mons no els he viscut... No ha sigut un extraescolar per mi els escacs. Per mi els escacs van ser la meva vida. Jo somiava amb els escacs, era una mica el rotllo gambito de dama, doncs a mi em passava. Jo també visualitzava partides abans d'anar a dormir, tancava els ulls i jugava jo contra jo, fent jugades que sabia sense no necessitava taulell. Després, doncs, potser de divendres a diumenge tot el cap de setmana tenia 3 tornejos diferents un cada dia. Llavors és algú que s'obsessiona. Jo sempre he sigut el friqui del meu grup d'amics. Per Sabadell, quan tenia 16 anys, anàvem un Segway. I tothom em coneixia com el del Segway de Sabadell. Doncs bàsicament, però el que crec, que sí que jo he fet moltes coses friquis, jo crec que he tocat com tots els pals i d'una forma molt intensa, però alhora crec també que tothom té un punt de friqui i tothom té, doncs, la persona que no, col·lecciona caràtules de cine, per exemple. L'altre dia el meu veí em va dir que col·leccionava, jo no en tenia ni idea. O el meu pare sempre ha col·leccionat sorres de tot el món. O potser una persona li agrada passar-se hores retallant un bonsai, no? Vull dir que tothom, en el fons, jo crec que té un punt de friqui, però jo potser sí que doncs, he fet més coses friquis perquè m'he obsessionat més amb diferents pals al llarg de la meva vida.
Molt bé. El teu fill, el Riu, és un encant, és un nen únic. Sí. És el nen i el net que tots voldríem tenir. Parteixes de moltes gravacions ja fetes amb ell, que segurament ni preveies que acabarien aquí. El nen era conscient del que estaves fent?
No, el Riu no en tenia ni idea en cap moment, i per això per mi també ha sigut una cosa natural, perquè o sigui, el Riu, per tot el que dius del Riu, que tu que el coneixes bé, des de sempre ens han ofert que sigui un nen actor, gent pel carrer, gent per Instagram, de vinga, ha de sortir, ha de fer anuncis, gent que s'hi dedica, que ja te'l fitxarien, i això. I jo sempre pensava, uaix, que això ha de ser horrorós. Bueno, el que vulgui sí, però el Riu, que és una persona que tot el que fa ho fa com perquè vol, i és molt coherent, no sé, com molt racional de vegades, i s'agobiaria. I l'altre dia vam anar a fer les fotos del cartell, i va ser un drama, perquè això sí que era actuar, sí que era posar-se davant d'un desconegut i haver de fer cares i tot. I bueno, va ser un drama, i ja vaig tenir claríssim que mai més. En canvi, fer un documental d'aquesta manera simplement és el seu pare gravant coses, que algunes sí que ja pensava pel documental, la majoria no, la majoria són des de que ha nascut, doncs un pare enamorat del seu fill, que grava qualsevol tonteria que fa, l'únic que jo gravo potser de forma diferent, no només fer-li una foto, sinó que potser estic 10 minuts parlant amb ell, li faig preguntes, però perquè em fa gràcia, i em surt la vena documentalista, tot i que això inicialment no hagués d'anar enlloc. I ell ni s'han enterat. Ara sí que quan ha sortit la sèrie li encanta parlar-ne, tenim unes estovalles que ens ha fet el meu pare amb el pòster de la sèrie i em va preguntant cadascun dels mons com funciona, inclús li explico contes per anar a dormir, que és doncs, la història del papi en els escacs. El nen que jugava tant a escacs, però de cop doncs, no sabia perdre i per això va deixar els escacs i finalment va acceptar que no passa res per perdre, perquè totes els capítols tenen una mica de moralina i llavors van bé també com a contes i li explico per anar a dormir doncs, diferents contes. Menys el del porno, els altres els explico tots. Sí.
Molt bé. No hi ha res semblant al mercat com el que tu has fet. Ha estat fàcil que HBO tu comprés, evidentment parties de vitals, però el fet de que sigui en català sobta molt i això a més jo estic encantat i a més molt agraït també a HBO perquè no és habitual. Com ha anat això?
Sí, doncs, bueno, que HBO agafi una cosa... O sigui, a mi em feia por, el ser això, una cosa tan rara, una de dos, no? Podia ser de... No s'ha fet res abans, per tant, és un risc apostar per això, o al contrari, no s'ha fet res abans, per tant, no? És un privilegi comptar amb això i serem els primers en tenir una cosa tan estranya que costa de classificar, perquè inclús en format també és molt estrany, perquè és una barreja de veus en off, més imatges d'arxiu, més entrevistes, més situacions surrealistes cada cop... el Fèlix desapareix, diguéssim, o sigui, el format és també completament heterogeni i una espècie de mosaic. I amb el tema del català, en cap moment van dir res, i això va ser el més bonic, que quasi no s'hagués ni de parlar. Sí que amb la veu en off hi havia el tema de que la veu en off està tant en castellà com en català. Uh-huh. Sí que per un moment semblava que només es pogués fer d'una manera, i es deia en castellà, i llavors jo ja em poso un plan patriot total, i és no, això ha de ser en català. A més, la veu en off és una veu dirigida al Riu, és una, no, una carta dirigida al Riu, per tant seria encara més absurd que jo parlés amb el Riu en castellà, i finalment doncs, hem aconseguit fer les dues versions, i les converses amb les persones, jo crec que el 80% són en català, menys doncs, quan vaig a Mèxic a buscar un, o vaig anar també a Teruel a buscar un altre, però tot l'altre és molt, molt català, i és un honor, i de fet l'única sèrie que hi ha en català original d'HBO abans és Vitals, vull dir que per mi és un privilegi estar podent posar com una mica la punta patriòtica catalana a dins d'HBO.
Doncs molt bé, felicitats a tu i també, evidentment, a la plataforma. La sèrie té molt de ritme, és molt trepidant. A veure, en principi, els dos capítols que jo he vist i que estic frisant ja per veure els que em queden. Qui és el responsable últim del muntatge?
Doncs el Guiu és el muntador, que és amic meu des que vam estudiar junts a l'ESCAC. De fet, els dos vam fer muntatge. Jo vaig fer l'especialitat de muntatge i per això també crec que tinc tan clar... O sigui, ser un bon muntador et fa millor director, sens dubte, perquè no hi ha cap pena en retallar d'allò del qual estàs enamorat, que de vegades quan jo he muntat per altres directors, primer que són una mica capullos i després que és com, no, però això ens ha costat molt fer-ho, vam estar tota la nit, o ens ha costat molts diners, és com, ja, però ara no funciona, per tant no passa res, no, ens hem de desprendre fàcilment. Llavors jo tinc aquesta facilitat i sobretot la confiança que tinc amb el Guiu, que és un la persona que ha editat, des de Sasha fins Vital, fins, bueno, tots els documentals que he fet i que sense ell no podria. De fet, quan em fitxen per fer un projecte, l'única condició que poso és, vale, l'equip, si voleu, treu-lo vosaltres, però només exigeixo que el muntador sigui el Guiu. I realment això és el que fa. És una sèrie que, pels diferents formats que explicava abans i per tot el que va passant, o sigui, estàs veient-ho, ara estàs al minut 1 i no tens ni idea al minut 4 on estaràs. Potser estàs a l'altra punta del món, potser estàs amb un altre personatge, i això jo crec que és el que té aquest ritme bastant, inclús TikTok, jo li dic, perquè ningú s'avorreix en cap moment, perquè la narrativa és vibrant i no paren de passar coses cada cop més o dramàtiques o còmiques o surrealistes, però que vas fent com un sotrac d'una banda a una altra.
No et fan por les crítiques? Perquè criticar la sèrie, per bé o per mal, evidentment serà criticar-te a tu. D'això també ets conscient?
Sí, ho he pensat molt, això. Tots els documentals que havia fet abans era com... Bueno, eren documentals molt socials, molt, no, doncs, molt de crítica també, llavors sempre, doncs, era com, ostres, el Fèlix, quina sensibilitat... Tot, mai, bueno, crec que mai hi ha hagut una mala crítica d'un dels documentals que hagi fet. Si algun petit però, alguna crítica, però tot és com... Tothom li ha agradat molt, tothom... Però clar, fer una cosa així còmica, des de mi, des del meu punt de vista, i jo sóc una persona que puc ser, doncs, polèmica, incendiària, contradictòria, puc no caure bé segurament. Llavors, això dins del meu Instagram, que és el que he fet sempre, que tu ja ho has vist...
Sí, et segueixo fidelment.
Però clar, els desconeguts, que de cop es trobin un tio que en alguns moments potser és una mica capullo i tal... Però bueno, jo crec que caic bé, crec que és important també perquè la gent segueixi la sèrie, que s'enganxi el meu personatge, i de fet feien visionats, jo els hi demanava, per exemple, al muntador, al Guiu, o a altra gent de la productora que no em coneix, que els ensenyessin als seus pares, o sigui, gent, o als seus amics, gent que no em conegués de res, i els hi preguntava, la primera pregunta és, caic bé? Els hi he caigut bé? Perquè però l'important... No, però no tant pel meu ego, que jo no vull que em critiquin, sinó pel bé del producte, perquè si no caic bé, no seguiràs veient això.
Evidentment.
Però inclús pot caure bé un capullo, jo què sé, quan veus House of Cards, el president de... No? El Kevin Spacey és un cabron, però et cau bé i vols que li vagin bé les coses i tal, que no és aquest extrem, evidentment, però jo crec que sí, que no... Però evidentment poden haver-hi crítiques, perquè és una sèrie molt més arriscada i diferent que les altres documentals que havien fet, sí.
Fèlix, a quin públic s'adreçaria aquesta sèrie?
Jo crec que gent que està acostumada, o sigui, gent jove segur, i que no sé, em costa molt això, perquè jo crec que gent de totes les edats la pot veure i pot empatitzar. O sigui, com que és tan diferent en alguns moments,
sí.
O sigui, de fet el feedback era molt diferent, perquè trobaves, per exemple, el capítol porno, en algun moment, les primeres versions, incomodava algunes noies, per exemple. I en canvi als nois els encantava perquè era una cosa super passada de voltes, no? I llavors això també ens va anar bé per anar veient el què, però de cop, en canvi, per exemple, jo què sé, hi havia una escena doncs molt familiar, no? També és perquè és la relació entre el Riu i jo. Però de sobte també es parla de les protestes del Pablo Hasél i les legitimo de que està bé doncs cremar algun container. I aquí potser la senyora que s'ha enamorat de mi amb la relació amb el meu fill potser diu, ostres, això a mi no em sembla bé, no estic d'acord. Llavors jo crec que potser cada capítol inclús tindria el seu target, o cada escena tindria el seu target, sí. Em costa molt de definir això. Sí.
Per tant, seria per tots els públics, no?
Jo
perquè
diria que
vulguis que no, crea emocions d'una mena o d'una altra.
Sí, a partir de 12 anys jo crec que sí.
I quin és el missatge que tu vols transmetre a través d'aquesta sèrie?
El missatge inicial era això, els friquis molen, els friquis
sí.
Respecteu-nos. I al final ha acabat sent per mi com, sobretot amb el que em quedo és amb la relació entre el meu pare, jo i el Riu, perquè també quan s'arriba a l'últim capítol és una mica spoiler, però si me n'adono que totes les imatges, perquè tota la meva vida està gravada i forma part del documental des que vaig néixer, no? I llavors em vaig adonar que tot el que està fent el que ha fet el meu pare amb mi és el mateix que jo he fet amb el que estic fent amb el Riu ara mateix. I me n'adono en el fons, no, que filmar és una forma d'estimar. Si filmar és una forma de dir t'estimo tant que gravo tot perquè no em vull perdre res mai més, no? I ho he vist d'una forma tan intensa. I al final crec que, quan arribes al final, crec que va sobre la paternitat i sobre que no tenim inclús també tant ensenyar a nosaltres els nostres fills com els nostres fills a nosaltres, perquè a la sèrie també es veu com intento com jo començar a ensenyar-li coses al riu i al final és el riu qui m'acaba ensenyant coses a mi. Gent que les ha vist tot, al final,
sí,
s'ha quedat amb aquest missatge de com una oda a la paternitat o com una lliçó de vida, però no que la doni jo, sinó que en general tots els personatges, perquè també hi ha bastantes relacions de pare i fill en d'altres persones al llarg de la sèrie, i jo crec que al final és més això, tot i que pel mig, això no és la idea, la idea era fer pur entreteniment, pura comèdia,
sí,
però al final també ha passat això, que ha acabat sent més sensible i més, no sé, més íntim, que el que al principi havia de ser una gran tonteria i ja està.
I no fa una mica de por d'espullar-te davant de tot aquesta, de tot el públic, vaja, de mostrar, no, doncs, tant de la teva vida?
Era el que jo, com que no era la idea inicial, va anar sorgint espontàniament, però quan anava sorgint, perquè realment passaven coses al llarg de la sèrie que a mi em canviaven la vida, dic, això ho haig d'explicar, és el que he fet tota la vida amb els personatges que gravo, els hi demano això. O sigui, jo quan vaig gravar Vitals demano a gent que s'està morint i gent que s'acabarà morint davant de càmera que es deixin gravar, i els seus familiars. I jo no em puc gravar explicant que tinc un complexe o que tinc una conversa pendent amb el meu pare o que m'he separat amb la meva parella, saps? Si estic gravant a gent morir, vull dir, com a mínim haig de fer això, si és que està sorgint i és el que m'està passant, no seria injust que jo ho amagués de l'espectador per protegir-me a mi, perquè, no sé, jo amb això de protecció i tal tampoc mai hi he cregut molt. Molts cops crec que és una forma també de no explicar, no? I de tapar una mica coses, i a mi inclús no només trobava injust no fer-ho, sinó que m'ha servit, ha sigut terapèutic, he començat a anar al psicòleg, m'ha anat perfecte, i jo amb una càmera és com, si tingués això, doncs el meu psicòleg és la meva càmera.
Sí. Perquè tenim aquesta tendència, no, d'amagar les emocions.
Total, bueno, les emocions, les institucions, jo tinc baralla sempre amb la Generalitat perquè vull gravar, doncs, per exemple, un centre de menors de noies que ha estat sempre davant dels meus pares i que tothom l'ha estigmatitzat, i és com, ostres, deixa'm entrar dins i gravo el dia a dia i els problemes i les coses que hi ha,
sí,
els directors del centre encantats de fer-ho, les nenes també, però et trobes la gent no, però la protecció dels menors, i bueno, pues, seguim creant l'estigma, seguirem pensant que passen coses allà dins que no protegeixen prou a les nenes, i això és una única forma d'obrir-se, igual que va ser en Vitals. Vull dir, en Vitals es veu d'una forma superhumana, com els metges i infermers no podien més, però tu veus que no en sabien més, no podien més, i te'ls estimes perquè veus que no té res a veure, no jutjaràs des de fora el que pots veure des de dins, si és que ho estàs veient des de dins.
Fèlix, alguna cosa ja ens estàs avançant, però et pregunto, quantes vides et queden encara per viure? Les veurem en una segona o una tercera temporada?
L'altre dia vaig trucar al subdirector d'HBO per preguntar, perquè hi hagués una segona temporada, tal, podria ser, tal.
Ah, o sigui que
i, bueno,
és possible, això?
Gent, sí.
Ah?
Bueno, sí, em va dir, si ho veu molta gent, sí. Tot i que, bueno, ara HBO està amb mil canvis interns. Fa una setmana vam fer fora el cap d'HBO Espanya, vull dir que tot és molt complicat ara dins d'HBO. Però jo tinc un llistat al Notes del mòbil, com amb 25 temes més que podria treure en suc. Sí, sí.
O sigui que de vides te'n queden moltes més,
sí, moltes
més que el gat.
Moltíssimes. I em vaig apuntant de, ostres, però si també vaig fer això. Ostres, ahir justament, no sé quina era, que em vaig recordar, ostres, això no ho tinc a la llista. M'ho vaig apuntant per si de cas. I vaig gravant coses, de fet. De cop que se m'acudeixen, dic, ostres, grava-ho per si de cas. I això ja ho tens, perquè sempre és millor gravar-ho quan està passant que no després explicar-ho.
Hi ha alguna cosa que t'agradaria gravar o que t'agradaria que et passés, algo extraordinari o algo pel que sigui, no? Que et toqui una mica la fibra i que encara no has pogut fer?
Bueno, aquest documental que t'us he explicat és un tema pendent que he tingut sempre, i després n'hi ha un que vaig començar a fer ara fa poc i l'he deixat perquè no funcionava, que era gravar també en un hospital a la secció de nounats, perquè el riu quan va néixer prematur, va estar en aquella zona que és una zona on totes les mares i els pares, és una zona oberta, fan un equip, sobretot mares amb infermeres, fan un equip i una sororitat tremenda, i és brutal com s'ajuden en un moment, no, el pitjor moment de la teva vida, que és que el teu fill ha nascut abans, està potser a la UCI o allà, per tant es pot morir en qualsevol moment, però tot i així es crea com una història preciosa i bonica al voltant, que és molt xula, que he començat a gravar, ho he deixat perquè no estaven sortint les coses que jo m'imaginava al meu cap, que això a vegades passa amb els documentals, però bueno, crec que algun dia ho reanudaré i crec que serà un documental d'aquests molt durs, però molt bonics, rotllo Vital. Sí.
Molt bé, doncs, Fèlix, estem arribant al final perquè el temps es tira a sobre. Estem molt agraïts, jo et dono les gràcies per aquesta generositat que tens, que sempre has tingut i que avui l'has posat de nou de manifest. Et desitjo molta merda amb la sèrie, molts èxits en el futur, perquè de feina n'estic segur que no te'n faltarà, segur, segur. Vull que ens continues provocant. A mi de vegades em provoques, i a vegades que dic, que això què és? Em descol·loques, però després dic, no, això és el Fèlix. Gaudeix el present i siguis sempre molt feliç, que això t'ho he dit i que penso que és molt, molt important. Viu cada moment que ho estàs fent de la vida del teu fill, perquè finalment hi haurà un moment, i això ens passa a tots els pares, que dius, me catxis la mare, aquest temps se'm va passar. No és el teu cas, penso. Surto corrents ja per veure els 5 capítols que em falten i, bueno, sóc un admirador teu, sóc un fan teu i no, no hi puc fer més, i ho dic aquí davant de tothom. I a vosaltres...
Està bonic, Antonio. Moltes gràcies.
I a vosaltres, oients, heu de veure aquesta magnífica producció que és Les vides del Fèlix. Salut i cinema.
Fèlix, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i moltíssima sort. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
Doncs déu-n'hi-do, Antonio, tot el que ens ha explicat el Fèlix, eh?
Déu-n'hi-do.
I tan jove, i penses quantes vides que té aquest jove.
I les que li queden per viure.
Doncs jo tinc moltes ganes de veure la sèrie, per cert, que no he tingut la sort de veure, però vaja, amb el que ens has explicat tu i el que ens ha explicat el Fèlix, jo suposo que els oients també tenen moltíssimes ganes de veure-la, no?
N'estic segur. I si més no, acabem enxufant de nou el tràiler i així enganxarem tota la penya que ens està escoltant.
Vinga, doncs, acabem aquest de cine amb el tràiler.
Em dic Fèlix, tinc 29 anys i sóc un friqui que ha estat jugador d'escacs, àrbitre de futbol, director de cine porno, cantant de trap, un vegetarià molt agressiu, i he corregut en els Sanfermines i també davant de la policia. Fins fa poc era un noi sense obligacions que podia fer sempre el que volia. Però tot va canviar quan vas néixer tu, riu.
Bueno, com obre els ulls, eh? Està superobert, ara.
Em vas convertir en pare. Des de llavors em pregunto si les vides que he viscut són un bon o un mal exemple per a tu. I per això m'he retrobat durant un any amb tota mena de friquis entranyables que formen part d'aquests mons tan estranys. Explicar-te les meves vides m'ha servit per retrobar-me amb un policia amb qui vaig anar a judici.
Per a mi fue... ¡Panga!
Conèixer persones com el tio amb el penis més gran del món. Recordar com eren les meves ganes de guanyar els escacs.
¿Cuándo nos enterarás? Yo quiero gambito de rey.
Indignar-me amb les pallisses que han rebut els àrbitres.
Patearon mi cabeza como si fuera una pelota de fútbol.
I enfrontar tota mena de traumes personals.
Hem decidit amb la Valeria deixar la relació.
Però sobretot m'hi he adonat que ets tu qui m'ha ensenyat a apreciar totes les vides que he viscut i totes les vides que encara em queden per viure.